Passen 4 minuts ara mateix de 2:15 del matí. Que tal com esteu? Un dijous més us donem la benvinguda a la Llista Viva, l'espai en què centrem l'atenció en millorar la nostra qualitat de vida a través de la psicologia. Gràcies per acompanyar-nos a través de la 90.2 de la FM, també internet i també a través del Facebook Live. Avui dia, en què l'ensenyament públic està cridat a la vaga, doncs aquest dijous per exigir al govern que reverteixi les retallades aplicades durant la crisi econòmica, centrem l'atenció en l'efecte Pigmalió. En què consisteix? Bé, de ben segur que el nostre especialista ens donarà més detalls sobre aquesta qüestió, però per fer una breu aproximació us comentem que aquest concepte té una relació estreta entre les expectatives que es crea una persona i el rendiment que finalment n'obté. Val a dir que aquesta expressió pren una especial rellevància a l'àmbit de l'educació, per tant, sabrem com influeix aquesta teoria, aquesta dinàmica sobre les aules. Qui ens guiarà per aquest procés és en Fèlix Amaro. Fèlix, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Ja el coneixeu, però dir-vos que en Fèlix és llicenciat en Psicologia i màster en Psicologia Infantil a la Universitat Autònoma de Barcelona i també ha estat docent d'aquest estudi i, a més, també treballador i investigador a l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona. Porta en actiu més de 22 anys. Déu-n'hi-do, avui, doncs, no sé si hem triat el tema arran dels esdeveniments informatius.
Sí, sí? Bueno, dos factors per triar-lo. Primer, dimarts va ser el Dia Internacional del Docent.
Correcte.
I llavors, a partir d'aquí, ja saps que dimarts per la nit et vaig enviar el tema, amb la qual cosa està bastant relacionat. I a més, avui es fa aquesta vaga, ho parlàvem fora d'antena. Jo crec que un país ha d'invertir en educació, és fonamental. No dona resultats immediats, però a la llarga dona resultats fantàstics i tota la nostra força cap al sector de l'educació pública.
Molt bé. Doncs, Fèlix, avui parlem de l'efecte Pigmalió. Hem fet una petita introducció, no? una petita aproximació sobre aquest concepte, però ens pots donar o detallar exactament en què consisteix?
Sí, és un tema, jo crec que molt interessant, poc conegut. Explicaré primer, perquè els psicòlegs tenim de vegades aquesta petita mania de anar cap a mites clàssics per explicar determinades coses, com per exemple el complex d'Edip, el complex d'Electra, tot això. Llavors el mite de Pigmalió ve també d'una llegenda grega que el que diu és que hi havia un rei que buscava la dona perfecta i llavors la va esculpir en pedra i es va enamorar d'ella. Llavors, quan la deessa Afrodita se va assabentar, va convertir aquesta estàtua en carn i ossos. Llavors, això ha quedat com el mite, com exemple per explicar com les expectatives que nosaltres de vegades tenim es converteixen en realitat.
Vaja.
Llavors, hem recuperat aquest mite i a partir d'això doncs explicarem com va sorgir això de l'efecte Pigmalió, sobretot arrel d'una sèrie d'experiments clàssics dels anys 60-70, i realment jo crec que és molt curiós perquè s'acaben donant, no? De fet, com hem parlat, és les expectatives que tant els docents com els pares podem posar en uns alumnes o en uns fills. I curiosament, segons les expectatives que tenim, moltes vegades s'acaben complint.
Déu-n'hi-do.
Sí.
Diuen moltes vegades que la fe mou muntanyes.
Sí.
Estem d'acord amb aquesta locució? O...
Sí, sí, no, totalment d'acord. El problema és quan es fa en negatiu.
Ah.
És a dir, quan tu tens unes expectatives negatives. Llavors, no és que la fe mogui muntanyes, és que en aquell cas, doncs segurament li estàs transmetent les teves expectatives negatives o cap al teu fill o cap al teu alumne. Llavors, obtindrà menys resultats. Llavors, això és interessant tenir-lo en compte. Apareixen en dues dimensions. Una és les expectatives que l'educador posa en l'alumne i després també és el rol que el mateix alumne agafa, no? Si un alumne agafa rol de soc el dolent de la classe, segurament serà el dolent de la classe.
Esclar.
I clar, nosaltres parlem alumnes dolents. No, alumnes que fan coses que no estan bé.
És que el llenguatge és important, la semàntica, vull dir que pren rellevància, és important dir les coses bé, i tot i que moltes vegades ho generalitzem i ho embossem tot en un mateix lloc, no? En un mateix sac, no?
Sí, és molt important, perquè transmetem amb el llenguatge no verbal i amb les expressions moltes vegades coses als nens. Això no podràs, això et costarà. Bueno, jo crec que hem de canviar una mica de vegades el llenguatge, no? L'exemple típic d'això són les mates. És a dir, els nens agafen rols a les mates. Soc dolent en mates. És a dir, un nen no, quasi mai et diu soc dolent en experimentals, però sí soc dolent en mates, no? Vale, ets dolent en mates. En què ets dolent? Ets dolent en geometria, en càlcul? O sigui, pot ser que siguis dolent en una de les parts de les mates, o que et costi una de les parts de les mates, no? Però soc dolent en mates predisposa a suspendre les mates directament, no? Llavors això és el que et dic, hem d'intentar evitar els docents com els pares. T'explico una mica els experiments en els que es va basar una mica tot això, perquè són molt curiosos.
Vinga.
El dia després de que va morir Martin Luther King, hi havia una professora que es deia Jane Elliott, de raça negra, que va fer un experiment molt interessant per intentar demostrar que encara que les coses que tens preestablertes poden determinar de vegades els resultats. Llavors ella el que va fer, va anar al seu institut i va convèncer els professors de que els alumnes que tenien els ulls blaus eren més intel·ligents que els alumnes, que havien sortit d'estudis que eren més intel·ligents que els alumnes que tenien els ulls marrons.
Evidentment aquest estudi és fals.
Absolutament fals. O sigui, la tia ja ho va fer a propòsit. Llavors, què va passar? Pues que a partir de que ella ho va començar a dir, bueno, allà s'ho van creure i, curiosament, els alumnes amb ulls blaus, aquell curs van millorar resultats.
Ostres!
Vale? A partir d'aquí, què passa? Pues que hi ha un psicòleg que es diu Rosenthal i un que es diu Jacobson, que van triar estudiants a l'atzar i llavors van dir que havien passat proves de CI, proves de coeficient intel·lectual, que per suposat no van passar, i llavors van dir que hi havia uns elegits que eren superdotats, no? Hi havia 5. Aquells 5, doncs, li van dir als professors que eren superdotats. Curiosament, al final de curs, aquests alumnes, que no tenien cap mena d'intel·ligència superior ni res que se li assemblés, van millorar molt els resultats respecte a el que havien fet el curs anterior.
Déu-n'hi-do.
Sí. Llavors, el que intenten explicar és per què va passar això.
Clar, és el que volia dir. Com, quin és el detonant?
El detonant és una mica el que nosaltres els psicòlegs diem la profecia autocomplida. Jo espero això i això se dona. Llavors faig coses inconscientment perquè això se doni. És a dir, ells ho expliquen en base a 4 coses que fan els professors amb alumnes que els creuen que són brillants. La primera és que amb alumnes que tu creus que ets brillant generes un clima emocional més proper. Inconscientment, és a dir, no estem dient que això es faci a propòsit, perquè...
No.
Això consisteix en comunicació no verbal, comunicació de confiança, apropament, una sèrie de petites coses que fa que l'alumne es senti molt, 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 molt cuidat.
Clar, més acompanyat.
Llavors, segona, inconscientment ensenyes més matèria, perquè com creus que aquests alumnes donen més, doncs els hi dones més matèria. Llavors aquests alumnes, que de vegades potser amb una part de la matèria ja en tindrien, doncs veuen que li donen més i llavors fan més. Tercera cosa, se'ls pregunta més a aquests alumnes.
Sí, se'ls estimula més.
Sí, és com dintre la classe, pues, curiosament es va comptar que se'ls hi preguntava més. I a més, se'ls elogia més.
Noi, és que això és... Vaja.
I tot això és inconscient, eh? Llavors, clar, jo crec que el que hem de tenir en compte... Perquè això també va pels pares, eh? Pares de vegades pensen... No, és que aquest fill... Tenim 2 fills. Un dona molt i l'altre no dona tant. No. No. un fa unes coses i els altres fa altres coses. I amb el que a lo millor doncs, en aquest moment no li va tan bé això, doncs, hem de fer tot això que fem també amb
i
el
més
que...
endavant.
Clar, i pot ser que arribi més tard o pot ser que doncs, amb una mica més d'esforç, però jo sempre penso que si algú pot fer algú, tu pots trigar més o menys, però ho acabaràs fent.
Clar, tenint la capacitat de fer-ho.
Tenint la capacitat de fer-ho, és a dir, jo el que no faré en aquestes alçades és mesurar 80, no ho puc fer, vale? Però si algú pot, què et dic jo, bugar, jo acabaré bugant. Si algú pot canviar un endoll, doncs, això em costarà més, però també ho acabaré fent, no? Perquè cadascú doncs, té el seu ritme i les seves
habilitats,
no? És aquesta frase tan xula, no? Que diu, darrere d'un nen que creu en si mateix, hi ha uns pares que han cregut en ell i un professor que ha cregut en ell.
Oh, és una imatge molt, molt, molt bucòlica, no? Molt poètica, no?
I jo crec que és real. I jo crec que és real, perquè a més passa... Ens ha passat a tots. Se me dona molt bé la història. Ok. Canvies de curs, tens un professor que... I la història de sobte no se't dona bé. No, ja no vull fer història. Ara vull fer filosofia. Per què? Perquè tinc un professor de filosofia que és fantàstic, no? Llavors, sí que és veritat que tot això influeix dintre de lo que és l'educació. Jo crec que s'ha de tenir en compte. Ja et dic, tant amb els alumnes que tiren molt com amb els alumnes que potser no tiren tant o els que venen amb, ja amb una certa fama d'un curs cap a un altre. Vale? Jo crec que els nens han de tenir aquesta confiança. Nosaltres sempre, encara que els resultats no siguin bons, encara que el nen no estigui fent les coses especialment bé, sempre acostumem a dir molt una frase dintre de les sessions, que és jo confio en tu.
Ah, és que això l'empoderes d'una forma espectacular.
Jo crec que és el seu, perquè a més ho diem convençuts, eh? No és que
no és una frase buida.
No és una frase buida, eh? És un nen o un adolescent, un cervell en formació, i els cervells en formació no sabem mai cap a on aniran, i potser un nen fa una evolució una mica lenta fins als 6 anys i a partir dels 6 anys va com un tiro. O un nen li costa començar a llegir en un moment donat i una vegada llegeix
s'enlaira,
tira que té les peles. Llavors, com són cervells en evolució, jo crec que són cervells en els que s'ha de creure sempre, i són cervells que són absolutament influenciables tant pels estímuls com per les nostres expectatives, i per ells som els seus models. Llavors els seus models han de creure en ells.
Què passa, Fèlix, quan nosaltres, evidentment tu ho acabes de dir, eh? Tothom té una potencialitat, què passa quan creem unes expectatives i al final no es compleixen? Sinònim de frustració.
Bueno, hem de tenir una mica de cura amb no transmetre expectatives nostres cap als fills, no? Jo no vaig poder arribar a jugar a futbol professional, el meu fill ho farà. Això està equivocat també. El meu fill juga molt bé.
I després la història dirà on el col·loca, no?
I el meu fill és fantàstic i és un bon company, i és una persona que té la capacitat d'estar amb l'entrenador i no queixar-se, i jo crec que això és el que...
Són valors.
Sí, i no hem de posar... Jo no vaig poder estudiar, el meu fill ha d'estudiar. Bueno, el teu fill ha de ser feliç i ha de tirar la vida i ha d'avançar dintre d'aquest ensenyament, i si després el vol estudiar o pot estudiar, fantàstic, però no tothom ha d'estudiar. M'agradaria dir què podem fer per evitar l'efecte Pigmalió.
Vinga.
A veure, hi ha una frase que se l'atribueix a Albert Einstein, que diu, si avalieu a un peix per la seva habilitat per enfilar-se als arbres, creixerà tota la vida pensant que és un inútil. Llavors, què hem de, sobretot, fer amb els nens? Primer, valorar les seves coses positives. Que pot ser que no sigui llegir, o pot ser que no sigui ser el més brillant en matemàtiques, però a lo millor és molt bon company, o a lo millor...
no és carinyós.
Sí, o és capaç de fer un doble feeling flooping en el skatepark. No sé,
Són exemples.
Exemples, no? No sé si existeix això,
Però, no ho sé.
Però, bueno, el que sí que... Primer, valorar el que fa bé. I això jo crec que és molt important.
Reforç positiu, Mira que això ens ho dius cada setmana. Reforç
cada setmana.
Positiu, reforç positiu.
Bueno, i a part, és que el... tenim molta tendència a fer reforç negatiu.
Sí.
Hi ha... 10 excel·lents i un B.
Ai, però és que aquest B...
Per què has tret el B? Hòstia, és que he tret 10 excel·lents.
Vale? Per favor.
Clar, hem de vigilar aquest B. Ja ho vigilarem, però primer felicitem els 10 excel·lents i tot l'altre. Llavors, jo crec que això és fonamental, vale? Hem de valorar els avenços i els esforços. Si, per exemple, un nen et treu un 3 amb 2 i al següent examen et treu un 4 amb 5, dius, ha aprovat? No, però jo et felicito.
Perquè hi ha una progressió, no?
Has millorat.
Clar.
Un nen que tu veus que s'esforça i té un 4 amb 5, pues, hem de valorar que s'ha esforçat i veure en què hem fallat per intentar que això no torni a passar. Important també no comparar.
Això ho fem tots,
Ni amb Fèlix. Els altres companys...
Ho fem tots, és una cosa...
És una cosa, sí. De vegades és inevitable, perquè tu veus companys i dius, bueno, per què aquest company, jo què sé... Bueno, aquest fa això i el teu fa unes altres coses, o ja arribarà a fer-ho, perquè l'evolució mai és... Ha d'arribar als 9 anys...
No és idèntica per tothom, no és idèntica.
No, tenim uns marges, i són marges que normalment són amplis, llavors el que hem d'intentar és no comparar. Hem de tenir compte amb les paraules, perquè les paraules de vegades es diuen sense voler, però és a dir, si segueixes així no arribaràs a res a la vida. Estem fent una profecia autocomplida, però negativa. Llavors segurament no farà res a la vida.
Déu-n'hi-do.
I bueno, jo crec que hem de dir-li molt, ets especial, ets fantàstic, ets meravellós. Fas moltes coses molt bé, hem d'implicar-lo en les coses que fa, ja et dic, jo crec que hem de tenir expectatives positives, hem d'evitar etiquetes, i bueno, com anem de temps?
Anem justets, com sempre, molt justos, Fèlix.
Vale, em dona temps a explicar un petit conte?
Vinga, va.
Vale. Hi havia una vegada dos nens que patinaven sobre una llacuna gelada. Llavors, un d'ells se li va trencar el gel i es va quedar atrapat. L'altre va començar a picar el gel i va aconseguir trencar-lo i treure el nen. Llavors va venir un adult i va dir, com és que has aconseguit això si el gel era molt fort? I va passar un altre i va dir, ho ha aconseguit perquè ningú li va dir que no ho podia fer.
Clar, imagina. No hi ha res pitjor que l'autocensura.
No hi ha res pitjor que algú et digui que no ho has de... no ho pots fer. Llavors, la nostra idea és potenciar això, vale? Potenciar que els nens poden fer moltes, 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 moltes coses.
I que nosaltres també li donem suport.
I nosaltres li donem suport. I ja et dic, jo crec que el que hem d'intentar és ser molt empàtics amb els nens. De vegades ens costa posar-nos al seu lloc. Perquè nosaltres ho veiem des d'una perspectiva d'adults. I de vegades no ens en recordem quan érem petits o quan érem adolescents, i això és un fallo, perquè és que hauria de fer això. Vale, tu ho feies? No. Ho ha de fer? Sí.
Va. Ja ho farà.
Clar.
Ja ho farà.
Ja ho farà. O nosaltres hem d'intentar que ho faci, però... No,
moltes... Resultats immediats. Volem moltes coses i totes bé immediatament.
En serveix en formació,
Clar.
És a dir, serveix que no estan acabats. Llavors, nosaltres ho veiem des d'una perspectiva d'un cervell que està format i que ja va cap avall,
Recordeu que en Fèlix Amaro té la seva consulta de psicologia al Centre Mèdic Loreto, que està situat al carrer Verge de Loreto, número 53 Baixos de Lloret. Podeu contactar amb ell al 696 12, 972 36 96 12. A més, disposen d'altres especialitats, com per exemple Medicina General, Psicologia Infantil, Juvenil i d'Adults, Analítiques, Pediatria i Fisioteràpia. A més, des del mateix centre es fan les revisions i expedicions de les llicències de conducció, de permisos d'armes, entre d'altres. Gràcies per cobrir-nos totes aquestes expectatives, Fèlix Amaro, del Centre Mèdic Loreto. La setmana que ve fem festa, és el dia, no sé si és la Immaculada o la Constitució, sempre m'equivoco, el 6 i 8...
El 6 és la Constitució.
És la Constitució, d'acord.
Em sembla, eh?
Portem un caos aquí impressionant. Gràcies, bona setmana, i ens veiem d'aquí dues setmanes, 14 dies.
Vale, doncs ens veiem d'aquí 14 dies.
Vagi bé.
Vinga, adéu.